Bé, doncs, i després ja de passar els 10 dies, que no ha sigut una setmana, els 10 dies de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere, del qual ens feia un magnífic programa i una magnífica aportació a la Fira de Vinaròs David Gómez de Mora, tornem en ser història aquest dijous, i bueno, doncs ja entrats en el mes de juliol, mes estiuenc, mes vacacional, mes de calor, totes les coses que vulgueu. I anem a saludar-lo. La setmana passada, els oïdors, perquè ja fa molts de dies, no se'n recordaran, però ja anunciaven el títol del programa, però ara ho anirem a recordar, evidentment. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, Julio.
Bon dia, i bueno, pues, en fi, què és el que ha preparat avui? Vam dir que parlaríem d'algo que tornem una mica al món rural, no?
Sí, com ja he comentat en més d'un programa, sóc un amant de lo que és l'àmbit rural, de tot el que és la vida en el camp, i avui volia fer doncs un altre programa, anem a dir, monogràfic, tractant únicament la qüestió de les creences, costums que hi havia en la mentalitat de pastors i llauradors que vivien en la nostra terra.
Molt bé. Bueno, pues, per on comencen aquestes creences i costums, no? O aquestes creences que s'han anat, jo suposo que es van transmetre durant dècades i a la millor durant segles, després en època moderna tot això en un plis-plas pues moltes vegades ha perdut, però durant dècades i dècades van haver coses que pareixia que eren inamovibles o quasi, no?
Sí, són bé, costums ancestrals, no sabem si estoy ahora realment una data per a poder atribuir un marc cronològic, perquè són de transmissió oral, generacional, i per tant tenen un rerefons, com dic, immemorial, anem a dir-ho així. Bé, antigament els pastors i els camperols, això ho sabem tots, tenien una sèrie de creences basades en superxeries, dites ancestrals, transmeses de manera generacional, que segons aquests servien per a poder, per exemple, mitigar una part d'aquella temor que tant en l'àmbit ramader com agrícola podia comportar el tindre el posseir un bon manteniment del camp de cultiu o dels caps de bestiar, així com aquells problemes que apareguen pues, doncs, com en el moment de portar una explotació agrícola o de lo que seria el manteniment d'una ramaderia. Són motius suficients perquè aquelles persones que mancaven de solucions i recursos disposaren d'una possibilitat a la qual acollir-se i on se barrejaven, com dient, elements procedents tant de l'àmbit religiós com màgic, val? Perquè això era al final una barreja. Un dels grans temors eren el que se coneixen com els núvols convectius, uh-huh, i que poden anar acompanyats de pedregades, ja que la seva formació s'origina per moviments verticals de masses d'aire. Bé, el nom de núvol convectiu és la denominació que avui científicament nosaltres li donem, d'acord? Però són el que anomenem aquí per les nostres terres com els núvols de pedregades, que diem, val? Tinguem en compte que la calor estiuenca calfa l'aire, de manera que per diferència de densitat aquest ascendix fins a trobar-se en masses d'aire fred. Amb la humitat del vapor d'aigua es creen els núvols i, per tant, si aquestes gotes ascendixen en altura fins a les masses d'aire fred, es congelen i van creant capes de gel en partícules que al final cauen pel seu propi pes i que són el que anomenaríem com a una pedregada o una granissada. Cert és que no sempre els elements atmosfèrics era el que podia preocupar a pastors que tenien una part de la propietat dedicada a l'agricultura, perquè també, n'hi ha que recordar-ho, estaven els riscos biològics, és a dir, que eren els riscos biològics. Eren, doncs, per exemple, l'aparició de malalties o plagues de llagosta que feien molt de mal també a totes aquestes societats rurals. Per exemple, un dels protectors molt emprat per a protegir el ramat oví consistia en deixar marques o formes al pelatge de l'animal per part de l'esquilador quan aquest tenia que llevar la llana a les ovelles, ja que es deia que amb aquestes formes es protegia el bestiar que les portava. Aquestes no responien a un patró en concret, ja que depenien de la forma o creativitat que en el tall li donava el propi esquilador. Igualment, l'ús de plantes, tant com esquers verinosos o emprades com elements repel·lents, serà una de les formes amb les quals es combatrà l'arribada d'animals molestos. Així doncs, seria que emprant la seva albarrana, el que en nom científic coneixem el nom llatí com la urginea marítima, ve fora en les seues fulles doblegant-se per a ser bufades i emetre xiulits o fins i tot deixant-la en l'entrada d'un corral, se creia que se podia allunyar d'aquell lloc la presència de raboses o llops que podien fer molt de mal si arribaven a entrar dins d'un corral. Les potes de senglars que s'havien caçat eren també un altre d'eixos amulets emprats pels pastors per a mantindre allunyades a les raboses i els llops, i que, com hem dit en algun programa, durant el segle XIX els llops eren un gran mal de cap en les nostres terres. I aquesta va estesa la creença que col·locant-se aquestes potes de senglar a l'entrada del corral o en el seu interior es protegia a la resta del bestiar. Un dels principals amulets eren les pedres foradades, les quals es lligaven amb una soga dins del corral, ja que amb això es deia que les ovelles evitaven, en aquest cas, tindre malalties, a més de no separar-se del ramat quan sortia a pasturar. Se deia que el forat havia de ser natural, per a que resultés més efectiu, per la qual cosa el pastor no podia generar-lo de manera intencionada. És a dir, si trobava una pedra foradada i sobretot molt prop del corral, se deia que esta tenia encara una major efectivitat per a aquesta funció protectora. No hem d'oblidar les pedres d'espurna fosques o sílex negre, les quals eren també molt valorades, ja que es deia que podien suplir la funció de l'ovella negra en cas de que no hi hagueren d'aquestes al ramat. I és que la tradició indicava que si en el ramat no hi havia com a mínim una ovella negra, aquest bestiar corria el risc de rebre caigudes de rajos. Tot això sense oblidar-nos de la famosa pedra de raig, és a dir, d'estrels neolítiques, de les quals es deia que el seu origen radicava en un raig que en impactar contra el terra les havia generat, atribuint-li per aquest motiu una sèrie de poders màgics com era el de la protecció del pastor o el seu ramat. Un fet similar succeïa en el que s'anomenaven la pedra Jampec i que eren, en realitat, puntes de fletxa i destrals de sílex moltes vegades molt més antigues que les anteriors i que els pastors, si les veien per terra, les arreplegaven creient que aquestes podien protegir-los de fortes tormentes. És a dir, realment aquesta gent ignorava aquest poso arqueològic, però el que estaven realment és arreplegar material que podia tindre més de 3.000, 4.000 o, com dic, varios molt més milers d'anys. La realització de marques i creus amb determinades plantes com el romer, unides a les bendicions que el sacerdot podia fer en moments de romeries o festivitats religioses, eren també un altre d'aquells mecanismes amb els quals el pastor protegia les seues propietats. En aquest sentit, l'ús de campanes i cascabells eren també un altre dels mètodes que la creença indicava que protegia el bestiar de les feristeles, així com elements meteorològics que pogueren resultar imprevisibles. Bé, estampes i resos a Santa Bàrbara, ja ho hem dit en algun programa, així com medalles o l'Agnus Dei, eren maneres de demanar la protecció contra pedregades o tempestes, ja no sols per al bestiar o la integritat del pastor, sinó també de les terres de cultiu que podia posseir. El carbó resultant d'una ximeneia el dia de Nadal o durant la Pasqua es deia que també podia repel·lir la caiguda de llamps i, com dic, fortes temporals, a més de la realització de creus formades amb aquest carbó, així com també de sal al voltant del lloc que desitjava protegir, és a dir, se tiraven punyalets de sal en forma de creu o d'aquell carbó, ja que d'aquesta forma estava estesa la creença de que se podia protegir la vivenda, el corral o la propietat d'aquella persona. Les branques d'olivera, juntament amb les fulles de lliri, també es deia que tenien aquestes propietats protectores, per això es col·locaven en finestres o a les entrades d'habitatges. Sabem que els lliris de Pasqua tradicionalment es venien a les portes de les esglésies el diumenge de Pasqua o Resurrecció. La cera dels lliris, encensa en determinades festivitats de l'any, com podia succeir amb la Candelària o durant la Pasqua, també se guardava, ja que li atribuïen propietats protectores davant l'aparició de tempestes. Recordem que prèviament aquestes veles eren beneïdes, cosa que sempre podia fer-se quan el capellà ho desitjava, independentment de la data en la qual ens trobàrem. També tinguem en compte que l'aigua beneïda que entrara en contacte amb aquells ciris convertissin aquests en elements sacramentals i, per tant, una extensió de l'Església i portadors d'una gràcia divina que li donen aquesta propietat. encomanar-se en oracions o pregàries als màrtirs Sant Abdó i Sant Senen per ser advocats contra la pedregada i les tempestes era una altra de les formes amb les quals, des de la doctrina catòlica, estava estesa la defensa dels camps. La seva festivitat se celebra el dia 30 de juliol i en la nostra terra són coneguts com els Sants de la Pedra. Aquests personatges que van viure durant el segle III després de Crist van ser figures històriques i conegudes per ser llançades contra les feres i assotats davant l'amfiteatre baix l'època de domini romà i, consegüentment, de persecució al poble cristià. La tradició relata que els van soltar, aquestes dues persones, davant de tres lleons i quatre ossos que finalment no van arribar a atacar-los, pel que al no morir se va dictaminar la seva mort per degollament. Recordem que, per exemple, el retaule major de l'ermita de Sant Gregori de Vinaròs, realitzat per Nicolau, té en els laterals a Sant Abdó i Sant Senen. Igualment, les restes de l'ermita que es van alçar al Puig de la Nau de Benicarló es dedicaria a aquests mateixos sants. Ja per a finalitzar, dir que a Fredes, la seva església parroquial, té també els sants de pedra com a patrons.
Bueno, pues moltes tradicions. La veritat és que la majoria, David, no les havíem sentit dir mai. Suposo que és un treball important, en forma part també del treball que feu els historiadors, i en este cas entraria dins de més de la, potser que etnologia, etnografia.
Exacte,
no?
Així és.
Però que és una part també de la història, la geografia i aquestes coses, no?
Sí.
Bueno, pues, jo crec que estos són molt desconeguts i molta gent no havia sentit parlar mai d'aquestes costums, no? Però
sí, perquè
sumament interessants.
Vam centrar-nos en els primers programes, en les més populars, i clar, nenyan per ahí, i estic convençut que ne tenen que nyamé més, però el problema està en que quasi no hi ha gent que se dedica a la ramaderia en les nostres terres, i molts dels pastors i la gent que a lo millor encara està mantenint el sector, moltes d'aquestes tradicions, costums, ja s'han perdut per complet. És a dir, és una autèntica pena, perquè jo estic convençut que, com dic, només sabem una petita part. Tinguem en compte que aquella societat que vivia del camp no tenia recursos, i moltes vegades aquestes propietats màgiques en objectes que acabaven barrejant també en la formació catòlica que havien rebut, era al final l'única forma de poder tirar endavant i de tindre aquesta tranquil·litat de creure i pensar que tot podia sortir bé. És a dir, hem de ficar-nos en aquesta mentalitat i també d'una població, quan parlem d'aquestes superxeries, perquè com dic, una destral neolítica o una punta de fletxa del paleolític superior, per a ells era un amulet i li donaven una sèrie de propietats. És a dir, això segurament té un pozo ancestral que la gent va, en aquest cas, transmetent, perquè lo interessant d'això és que aquestes pedres de raig que comentem no només se centren aquí en el nostre territori, sinó que ho veiem en altres parts de la península. Per tant, ja parlem d'un coneixement més global, el qual encara li dona més interès.
Bueno, no, sí, la veritat és que sí, molt d'interès. Bueno, no sé si hi ha moltes publicacions d'aquestes coses. Tal vegada seria interessant no poder recollir en algun document escrit, no, David?
Exacte.
Aquestes coses, perquè, bueno, ja publiqueu llibres d'història, pues jo que sé, de costum també, la gran recopilació que va fer en Ramon Redó, per exemple, de la ciutat de Vinaròs, que en cançons i costums, per exemple, coses d'aquestes. Però a nivell comarcal, a nivell pot ser que, diguem-ne, que en l'àmbit rural i tal, no hi ha tanta cosa escrita, penso jo, no?
Hi ha molt poc.
Has nomenat tu a Mundina, pot ser, abans?
Bé, Mundina en el seu moment va ser un viatge que va fer, però sobretot...
Carlos Carrera Sartú també va ser un gran viatge a nivell de la província. Bueno, a la província de Castelló va documentar molt, no? Que jo recordo, de finals del segle XIX, però... Però jo crec que feien més coses, potser, a més d'història, geogràfiques, no?
Sí, d'història i geografia. A veure, hi ha un treball que en alguns programes ja l'he esmentat,
sí.
el de les Massades i Masovers de la Serollera, que
sí.
És un treball, jo ho he dit, ultra infravaloradíssim, perquè per a mi és una ferramenta, però des del punt de vista de la recerca local, brutal, perquè s'endinsa d'una manera molt profunda en el tema etnogràfic, i això ha replegat tot el que és l'àrea dels ports de Morella, i és molt interessant perquè ahí tenim vestigis de tot això que estem parlant. Sí que és veritat que a lo millor si se farà un estudi més dens, ara per exemple volia també comentar-ho, se ha publicat recentment, fa vora un mes, un catàleg dels masos del terme de Morella, que és una edició actualitzada de l'antiga que va haver, i que també és un autèntic tresor, perquè al final tens ahí una referència de totes les masies que se conserven, però també, com bé has dit, Julio, seria interessant donar-li un enfocament encara de lo que seria la part etnogràfica. Hi ha articles, per exemple, si un ara entra en Google i fica piedras de Rayo o hacha neolítica piedra de Rayo, començarà a veure resultats i entrades de gent que sí que ha tocar la matèria, però és veritat que sobretot el més interessant són eixos rituals, eixes manies, eixes costums, com el que parlàvem de la creu tirant un grapat de sal, o el carbó que se guardava de determinades jornades que sortia de la llar, de la ximeneia, que són més desconeguts i que formen part d'aixes tradicions que ara mateix doncs ja estan pràcticament...
Jo lo de la sal en la creu, això, veus, encara me sona. És potser l'únic que me sona una mica, no? I que molta gent segur que està escoltant i a la millor té alguna referència. Però, bueno, a banda d'això, pues, anem a veure si algú s'anima, no?
Per favor.
A fer coses, a publicar coses, ja sabem que és difícil, però almenys recollir-les i editar-les, si no, en paper, que costa molt a nivell digital, no? A nivell electrònic, i que estigui la informació ahí.
I si algú mos vol fer arribar
això,
també s'agraeix, perquè al final el que estem fent és un treball de recerca, de recopilació, i tot el que sigui informació que no coneixem, vamos, agraïts estem.
Clar que sí. Bueno, pues, David, gràcies i fins al proper dijous, no? Proper dijous, que estarem a dia ja el 13 de juliol, ja.
Exacte.
Jo crec que tindrem molta més calor.
Sí.
Bon dia.
Vinga, bon dia, Julio.